COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? 3 de la tarda i 4 minuts i mig. Benvinguts a l'edició d'avui dilluns d'Esports Cope, com és habitual, de dilluns a divendres. Esports en aquesta sintonia, emissores Cope Catalunya i Andorra, fins que siguin les 4 en punt de la tarda. Rebeu la salutació d'Albert Díez al micròfon. Anem amb els destacats, o el que és el mateix, el menú informatiu que de seguida comencem a desenvolupar. Avui en aquest temps de ràdio parlem, sí, del clàssic, el primer a Montjuïc guanyat pel Reial Madrid a l'afegit 1-2 i que deixa el Futbol Club Barcelona quart a 4 punts del liderat. Una derrota amplificada pel missatge de Gundogan. De seguida sentim Gundogan, sentim el tècnic del Barça, Xavi Hernández, i Helena Condis ens explica com està el vestidor del Barça i què pensa de les declaracions de Gundogan ja en fred. I hem quedat amb un dels nostres entrenadors, el Lluís Carreras, per saber per què va perdre el Barça, què necessita el conjunt blaugrana en partits d'entitat, en partits grans, com va ser aquest davant el Reial Madrid. A més, a la primera part del programa estarem a París, a la capital de França. Avui, en realitat, és la capital mundial del futbol. Es lliura la pilota d'or que acredita els millors futbolistes de la temporada passada, temporada 22-23. En principi se l'emporten Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça, i Leo Messi, és a dir, clar accent blaugrana en aquesta pilota d'or. Hi ha una representació exhaustiva del conjunt blaugrana encapçalada pel president Joan Laporta. També passarem en la primera part del programa per Girona per sentir Mitchell en el dia que sabem, atenció, que el comitè tècnic d'àrbitres denuncia al Departament d'Integritat les paraules de David López contra l'àrbitre del Girona Almeria, Miguel Ángel Ortiz Arias, i ara Integritat pot denunciar davant competició. A la segona part del programa parlem de l'Espanyol, que ha caigut de la zona d'ascens directe. És quart amb 23 punts, amb només un de marge sobre el setè. Són 3 derrotes als últims 4 partits del conjunt blanquiblau i demà té partit de Copa a la illa de La Palma. I començarem a pensar precisament en la Copa. La primera eliminatòria que arrenca demà, ja una eliminatòria per sobre de la resta, a casa nostra, Rubí Athletic Club. Tot això i més, les enquestes a través del anterior Twitter, ara X. Preguntem en clau Barça, té raó Gundogan, sí o no? Bé, aquí la victòria aclaparadora, 95% de les respostes pensen que sí. Enquesta Girona, la Copa del Rei, punts suspensius, 2 opcions, interessa dimecres Sant Roque de Lepe, Girona, o molesta? 60% de les respostes pensen que interessa. I l'enquesta Perica al Twitter, ara X, @esportscope, a qui culpeu de la mala ratxa de l'equip? 3 derrotes als últims 4 partits del conjunt blanquiblau. Culpeu a l'entrenador? Culpeu als jugadors? O culpeu als dos? 57% dels vots, als dos. 23% els jugadors, 20% l'entrenador. Això és Esports Cope. Eduard Badia a la coordinació i a la producció, Marc Bairès a la sala de màquines. 90 segons i tornem.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia.
canvia, Carglass repara.
3 de la tarda i 9 minuts. El clàssic és la portada d'aquesta edició d'avui dilluns d'Esportscope. El primer que fem, si algú aterra ara el planeta Terra, és recordar visió a càmera ràpida d'aquest Barça 1, Real Madrid 2, gol primer de Gundogan, golaç de Bellingham per empatar el partit i gol de Bellingham ja a l'afegit per donar la victòria al Real Madrid. Així vam viure el clàssic al Tiempo de Juego de Cope.
Tiempo de Juego. El de la cadena. ¡Cope!
Vamos a poner el crono a cero para que saque de centro el Barça, Ferran Torres.
Gundogan, que mira qué hacer, levanta la cabeza, quiere hacer una pared con Ferran, no le sale. Ahí está Gundogan. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! No pudo despejar a Lava. Gundogan, después de la pared. La deja hacia Fede Valverde, la mete para Toni Kroos. Toni Kroos atrás, se la quitan. Van para Fermín. El balón que va a llegar para Fermín. Fermín que va a centrar el segundo palo. El remate al palo. Y Kepa, córner.
Yo creo que tocó Kepa.
Sí, la saca Kepa con la mano.
Jolín, la segunda es un paradón.
Christensen para Fermín. Fermín por la derecha para Joan Cancelo. Joan Cancelo hace un amago. Va a tirar. Vamos a ver qué hace. Tiro fuera. Tiró con la derecha, carrera diagonal, Joan Cancelo se mete dentro del área, Joan Cancelo, el tiro de en un contrario, ¡córner!
Llega,
se metió haciendo la diagonal, Joan Cancelo. Ahí está el centro de Vini, ha rechazado Cavi, va a llegar para Bellingham, Bellingham, Bellingham, gol, gol, gol, gol, gol,
llamaban a Bellingham.
Bellingham.
Ese sí se va a tirar.
Hey, Jude. Balcón del área por la derecha para Rafinha, Rafinha, pico del área. Ahí está el brasileño. Rafinha, Rafinha, que tira el tiro. Lewandowski fuera. Tal como venía, tiró con mucha intención fuera.
Buena.
Para Tchouaméni. Tchouaméni. Ahora lentamente el Real Madrid. Empate a uno.
3 minutos.
Tiene el balón y no lo quiere perder.
Parece que se conforma.
Sí. Antonio Rüdiger para Carvajal.
Los dos lo firman, yo creo.
Carvajal vamos, para no Modric. José Lugo, gol, gol, gol, gol, gol,
Paco abre la boca y la liga.
Gol, Bellingham, gol. Gol.
Puede haber fuera de juego.
Yo creo que no.
Desde luego el juez de línea no levantó la bandera. Se acabó. 3 puntos de oro para el Real Madrid, que ha dado la vuelta en esta segunda mitad. Barça 1, Real Madrid 2.
I el conjunt blanc recupera el liderat després d'11 jornades. Real Madrid líder, 28 punts. Segon Girona, també amb 28. Tercer Atlètic de Madrid amb 25, un partit menys. Si l'Atlètic guanyés el partit pendent, se situa líder. Quart, el Futbol Club Barcelona amb 24 punts.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, estirem el fil del clàssic ja en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra. L'Helena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, però aquesta cançó que heu escollit de Shakira ja és una mica antiga, eh?
Sí?
Sí, la
veritat. No t'agrada? Vols que la canviem?
M'agradaria alguna mica més...
Sí? A veure si podem canviar aquesta cançó
2023,
per sota.
Si
no li agrada a l'Helena, la canviem directament. Dues veus del clàssic...
Una dels Stones, home, dues... dels Beatles, sí, si voleu. Doncs,
sí. No han portat gaire sort els Stones al Futbol Club Barcelona. A veure, atenció a aquest contrast i ara preguntem sobre el vestidor del Barça ja en fred. Aquest és Ilkay Gundogan després del partit.
I have to be honest, not as... Vull ser honest, però sense passar-me. No vull dir una cosa que no hauria de dir. Vinc del vestidor i la gent està decebuda, però després d'un partit tan important i d'un resultat així, m'agradaria haver vist la gent més empipada. Per mi això és part del problema. Han d'aflorar més emocions quan perds, quan saps que pots jugar millor i fer-ho millor en determinades situacions i no reacciones. Després això es trasllada al camp. Hem de fer una passa endavant en aquest aspecte, perquè si no, el Madrid o el Girona se'ns escaparan. I jo no he vingut aquí per perdre aquests partits o permetre aquestes brecades. escletxes. Com a jugador veterà, jo també tinc responsabilitat per no permetre que passin aquestes coses, però necessitem resistència. Aquest és
Gundogan, demanant una mica més de, bàsicament, el vestidor i els seus companys, de caràcter envers la derrota, és a dir, que no sigui un partit més i que no sigui una derrota més. I aquest és Xavi Hernández, el tècnic del Futbol Club Barcelona, valorant el clàssic.
Partit desgraciat per part nostra, no? Perquè crec que hem merescut molt més. Sincerament, des de la meva posició, crec que és injust la victòria del Madrid avui. És una pena, perquè crec que l'equip en el joc hem fet un pas endavant, hem tingut personalitat, molts han fet gran partit i ens en portem una derrota que crec que és totalment injusta. Crec que el Barça no ha merescut perdre, fins i tot ha merescut, si ha merescut algú guanyar, era aquests érem nosaltres.
Derrota injusta, diu Xavi. I el vestidor, en fred, què diu, què pensa el vestidor del Futbol Club Barcelona?
De Xavi o de Gundogan, no? Una mica de tot.
Del que tinguis a mà.
A veure, ahir sobretot es va comentar molt les declaracions, les crítiques de Gundogan. Han sorprès el vestidor perquè no estan acostumats a que algú digui això públicament i els va xocar bastant perquè internament Gundogan no va dir res a ningú. Què passa perquè Gundogan faci aquestes crítiques demolidores assenyalant l'actitud conformista d'alguns dels seus companys sense dir noms, perquè no va assenyalar cap nom en concret? Doncs que Gundogan, pel que sabem, entra al vestidor i just després de que l'àrbitre xiuli al final del partit veu un o dos companys amb el mòbil a les seves taquilles, com és habitual, i rient, fins i tot en algun cas rient, i això l'acaba d'encendre, ell li sembla incomprensible. En aquell moment, dins del vestidor, no els hi diu res, però surt i al cap d'uns minuts diu el que diu en l'entrevista, expressa el seu malestar, expressa la seva incomprensió davant d'aquest cert passotisme que detecta en alguns jugadors. Ahir, entrenament, Gundogan hi va amb normalitat, s'exercita amb els seus companys, ningú li diu res, ni Xavi li diu res, ni tampoc els capitans, Araujo, per exemple, que té ascendència, o Ter Stegen, ningú li fa saber que han sorprès aquestes declaracions, però sí que em consta que és un tema que Xavi ha comentat amb els seus ajudants, no li volen donar més importància, inclús es volen quedar amb la part positiva, fan la lectura positiva, diuen Gundogan té un caràcter guanyador, té un caràcter competitiu, és un líder, té 33 anys, ve de ser el capità del Manchester City, de guanyar-ho tot, i per això s'expressa com s'expressa. A més, destaquen que el seu to és pausat, que és calmat, que no vol fer més sang. Per tant, es queden amb la part positiva. També et diuen que hi ha altres cultures, com per exemple Alemanya o a Holanda, que hi ha més tendència a ser sincers, i aquí doncs en xoca més perquè els draps bruts potser renten més a nivell intern.
Mirem la part positiva, toc d'atenció d'un jugador experimentat, no només a la Premier, sinó a la Bundesliga després del Clàssic. El que té per davant el Barça és un altre repte. Reial Societat Barça el proper dissabte a partir de les 9 de la nit. En quant a peces, alguna novetat podem tenir aquesta setmana o no? Perquè ja la setmana passada, la setmana del Clàssic, venia marcada pels 6 lesionats que tenia d'inici Xavi Hernández.
A mi de Pedri em diuen que està bé, que està recuperat de la seva lesió i que no hauria de tenir problemes per entrar a la convocatòria. Porta més de 2 mesos de baixa i ha fet net de la lesió muscular. No ha volgut forçar el clàssic. Potser hagués pogut estar a la banqueta, però no s'han volgut córrer riscos donat a l'historial de lesions a Pedri. I De Jong, ja ho veurem, també s'exercita perquè està tenint bones sensacions i també podria estar disponible. No crec que cap dels dos sigui titular, però sí que vagin convocats, i l'únic futbolista que quedaria a la infermeria és Sergi Roberto. Ara Xavi el que vol és passar pàgina del clàssic, dimecres tornen als entrenaments. Ahir, Albert, el que et puc explicar és que va ser una sessió de recuperació postpartit. Xavi i els seus ajudants van tornar a veure el clàssic i el discurs, més o menys, era el que escoltàvem, que el Barça va fer una molt bona primera hora de partit,
sí,
molts bons primers 60 minuts, però que el Madrid arriba 2 cops i et remata, i que potser sí que els hi va faltar doncs una mica més de domini, de control, per evitar aquesta remuntada del Real Madrid, però poca autocrítica en l'estaf tècnic, que en general fan una lectura positiva i diuen que l'equip ha fet un pas endavant.
I que, tot i que és una obvietat, el partit acaba quan xiula l'àrbitre. Gràcies, Condis.
Tuameni, ho hem comentat o no?
No ho hem comentat. Sobre Gavi, no?
Sí,
per esvair qualsevol dubte.
Sí,
vaig lesionar. Sí.
Sí, per aquells que pensen que potser Tuameni ha lesionat a Gavi, hi ha una imatge on es veu una entrada a Gavi al migcampista francès, doncs no. Ell mateix, el jugador del Real Madrid, ha dit al seu Twitter, a les seves xarxes socials, No és culpa de Gavi. Me lesioné jo al final de la primera meitat.
Doncs dit queda. Gràcies.
Adéu.
Arriba la imatge del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. İlkay Gündoğan, el caràcter d'un esportista nascut i criat a Alemanya, de família migrant turca, i mamant el futbol competitiu de Guardiola per aprendre a patir, a lluitar i a ser ambiciós i rematar la feina. I la feina d'un partit de futbol no acaba als 60 minuts, Xavi, no acaba als 60 minuts, acaba als 90 o als 100, acaba quan xiula l'àrbitre al final. I el comprenc, a Gündoğan. Senta molt malament perdre un partit que tenies grogui al Real Madrid, sobretot a la primera part, i si cedeixes terreny, acaben per arribar ells, i si arriben, et poden marcar. I si passa això, no pots quedar-te parat. Has de tenir ràbia, com va tenir el Gavi. Has de reaccionar, com ho ha fet el Gündoğan. Frenkie de Jong ja va donar un pal a la porta i al vestidor quan van dir que estaven orgullosos després de perdre contra el Madrid a la Supercopa 2022. Mai s'ha d'estar ni orgullós ni tranquil després de perdre, i menys davant del Real Madrid.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
És la imatge del dia. Gündoğan, les declaracions després del clàssic. Fem re, una pausa i de seguida un primer punt d'anàlisi amb un dels entrenadors de capçalera d'Esports Cope.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG NanoCell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1.099 euros, ahora 699.
400 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes ventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Mano a Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 21 de la tarda, obrim l'oficina d'un dels nostres entrenadors, Lluís Carreras. Hola, Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, benvingut a Esports Cope. A veure, el clàssic. Primer, la teva radiografia, Jan Fred, la teva valoració, més ben dit, d'aquest clàssic jugat a Montjuïc entre el Barça i el Real Madrid. A veure.
Oh, mira, en clau resultat, evidentment, no pot ser positiu perquè perds un partit. I en clau joc, t'ho diré d'aquí unes setmanes, perquè realment estic veient molta esperança sobre el partit, o molt anàlisi positiu sobre el partit de l'altre dia, però això s'ha de veure en els partits següents. De res serveix jugar bé un partit, jugar bé 60 minuts, si després no té conseqüència amb els partits que vindran més endavant. Per tant, bé, que el Barça va mereixer per oportunitats guanyar el partit, segurament que sí, però és que no val només en mereixer. Quan t'enfrontes equips de l'envergadura del Real Madrid, de la pagada del Real Madrid, no només són bons 60 minuts i no només són bons tenir més ocasions que el rival, les ha de fer.
Jo crec que convenim tots que la primera meitat és bona, és bastant bona del Barça. A Xavi, a l'entrenador, a més d'entrenador, entrenador, li demanaves alguna cosa més en el plantejament de partit i sobretot en la segona meitat? Potser que no fos tan, entén-me, tan defensiu?
Crec que va minimitzar molt bé els jugadors ofensius del Real Madrid, sobretot a Vinícius, que no va aparèixer en el partit, i a Bellingham en determinades ocasions, perquè al final és el que va decidir el partit i et va fer gols, no? En quant a canvis, clar, tu pensa qui entra al terreny de joc. O sigui, t'entra Lewandowski, t'entra Lamine, t'entra Rafinha, t'entra Oriol Romeu, o sigui, t'entren jugadors de la banqueta que dius tu, a qualsevol dels equips de primera els agradaria tenir aquests jugadors. Una altra cosa és que aquests jugadors estiguin baixos de forma.
Sense ritme,
Dos de quatre venien de lesió, no? Però els altres poden decidir partits per ells sols. Per tant, evidentment, i a posteriori, potser tothom hauria fet canvis diferents, o hagués fet un 11 diferent, però això crec que és parlar per l'altre. Repeteixo, crec que el millor és veure l'equip, sí, a partir del partit de l'altre dia, com la majoria de gent diu que es va jugar bé, té continuïtat. Mm. Això és el que li falta al Barça, continuïtat.
Tens dubtes en això? És a dir, en que pugui tenir continuïtat?
Bueno, estic expectant. Estic expectant, perquè aquesta continuïtat la venim demanant des de fa temps, no? Crec que realment hi hem de ser conscients. El Barça ens ha guanyat una lliga, hem guanyat una lliga, crec que de forma total merescuda, però amb el com, doncs, bueno, estic expectant de veure realment si el com té continuïtat en partit rere partit, i això a vegades costa veure, no? O sigui, partits complets, bons del Barça, en 90 minuts, que és molt difícil, costa veure'ls.
Sí, és cert. Quan parlaves dels canvis, alguns jugadors no tenien ritme de competició. Durant tota la setmana parlàvem de 6 lesionats, de si arribarien, de si no arribarien, i és cert que 3 dels canvis són més enllà del 70, que és quan el Madrid ja ha empatat a un gol. Dona per posar-li nota, de moment, a aquesta part important de la temporada que ja porta el Barça?
Bueno, la veritat és que hi ha un hàndicap important, que segurament molts equips tenen, o la majoria d'equips tenen, o per parlar, també el Madrid té amb Courtois i Militao dos puntals, no?, que són les baixes. El Barça no ha pogut fer un 11 ideal de gala, o un 14, diria,
sí,
ideal de gala amb la majoria dels partits, i això és un hàndicap que s'hi ha de comptar, sí. Per tant, bueno, anem a dir que progressa lentament, no adequadament, segurament progressa lentament.
Uh-huh. I després, una que és molt d'entrenadors, de a veure qui tries, a veure qui no, però aquests joves que han entrat, a més han entrat amb bon peu en aquest Barça de Xavi Hernández, ara mateix, Yamal, Fermín, són jugadors que han d'estar a l'11 del Barça o no?
Bueno, Fermín indubtablement que sí, que s'ho ha guanyat per rendiment. Lamine, quan ha sortit, exceptuant segurament els últims partits, et diria que també, però clar, és que Lamine té 16 anys.
Sí.
És que és molt jove, i posar-li la responsabilitat de poder entrar o estar a l'11 inicial cada partit, potser em sembla agosarat. Crec precisament que Xavi és l'entrenador ideal per gestionar que els jugadors joves de l'equip entrin o no a l'equip, i sota el meu humil punt de vista, per mi això ho està fent a la perfecció.
Mm-hmm, molt bé, apuntat queda. Totes les mirades posades en aquest partit del dissabte vinent, 9 de la nit, que és una nova prova de foc. A més, mireu com està de compactada aquesta classificació, sobretot de la zona Champions, i amb el partit pendent que té l'Atlètic de Madrid, que poden canviar moltíssim les coses. Però aquest relleu del Societat Barça jo crec que també és un bon termòmetre pel conjunt blaugrana ja per encetar el mes de novembre. Sí. Entrenador Lluís Carreras, alguna coseta més?
No deia això, que precisament una prova de foc, perquè el Barça, sí, en teoria es pot enfrentar 3 tipus d'equips, no? Uns que es tanquen a darrere, tipus Cádiz, Getafe, en tots els respectes, l'altre, equips importants, imponents, de categoria, com es va enfrentar el Madrid, i l'altre, aquells equips que van de tu a tu, que juguen com el Betis, com la Real Societat, que fan un bon futbol, i és un bon moment per veure un bon futbol, i evidentment que guanyem.
Molt bé. Lluís, gràcies com sempre per atendre'ns. Et desitjo que passis un bon dilluns, que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
Vinga, adéu, que vagi bé.
Adéu, adéu.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Camí de 3:45 de la tarda, més històries. Acabem d'acomiadar el nostre entrenador, l'entrenador d'avui dilluns, el Lluís Carreras, i les mirades del món futbolístic posades avui a França, a París. Avui es lliura la pilota d'or. Tenim una companya de la redacció d'esports, és Andrea Peláez. Andrea, hola, què tal, com estàs? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Albert, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí en la ciudad del amor, lloviendo a cántaros.
Bueno, ese contraste. Y en la capital, como mínimo hoy, capital mundial del fútbol, porque, como venimos apuntando, se otorga este precioso galardón que es el Balón de Oro, que en principio tiene que tener dos destinatarios claros, ¿no? Si no hay cambios, que son Leo Messi en la categoría masculina y, sobre todo, y eso nos coge más de cerca, Aitana en la categoría femenina.
Sí, desde luego en el femenino no hay absolutamente ninguna duda, porque igual en el masculino pues nos pueden surgir más dudas, aunque parece que va a ser evidentemente para Leo Messi por el Mundial, pero bueno, Haaland con el triplete y demás, pero es que en el femenino, Albert, es claro y meridiano que va a recogerlo de nuevo una futbolista del FC Barcelona, de nuevo una futbolista española que va a ser Aitana Bonmatí, recogiendo el testigo de Alexia Putellas, que lo ganó de forma consecutiva 2 años el año pasado y el año anterior. Ahí sí que no hay absolutamente ninguna duda.
Los premios y el reinado que supone, en este caso por parte del FC Barcelona, de sus jugadoras y también integrantes de la selección española femenina, ir alargando temporada tras temporada estos galardones. Por cierto, timing, que es muy importante, porque la gala empieza, la alfombra roja creo que es a partir de las 7 o de las 8, pero después los premios no se dan hasta las 10, 10 y 5, 10 y 26,
sí.
¿No?
Sí, sí, este año es más tarde de lo habitual, a lo que estamos acostumbrados. Evidentemente, pues sí, va a empezar la gala a las 7 de la tarde, que va a ser cuando arranque. Va a haber una alfombra roja de aproximadamente 1 hora y media. Luego hay, bueno, pues muchos más trofeos que se otorgan en esta gala, además de los balones de oro masculino y femenino, como el torneo Copa, el Sócrates, varios tributos. También conoceremos a los mejores 11 del año, tanto femenino como masculino. Y conoceremos el Balón de Oro femenino alrededor de las 10 y 5 de la noche y el masculino a las 10 y 26 de la noche, aproximadamente.
Apuntado está. Ya tenemos a la expedición del Barça, que es una nutrida y numerosa expedición del conjunto azulgrana, encabezada por su presidente, Joan Laporta.
Sí, porque, bueno, recuerdo que Aitana Bonmatí no es la única futbolista del FC Barcelona que está nominada a recoger el Balón de Oro femenino. Con ella, Patri Guijarro, María León, o Mapi León, Fridolina Rolfo, Salma Parayuelo, y también vuelan con ella, con ellas los futbolistas del equipo masculino como Gundogan, Ter Stegen o también Alejandro Valde. Vienen acompañadas de Jonathan Giraldez, el entrenador del primer equipo femenino. También viene Xavi Puig, también Joan Laporta, como le has nombrado. Bueno, sí, sí, la verdad es que viene medio equipo del FC Barcelona aquí a estos premios, que son evidentemente muy especiales porque van a coronar a una futbolista del Barça como la mejor del mundo.
Bueno, pues después te escuchamos. Ponle el micro a Gundogan a ver qué piensa del clásico después de lo que dijo.
Sí, sí, yo voy a ponerle el micro a todo el que pase por delante, eso no hay ninguna duda. Luego que quieran hablar es otra cosa.
Muy bien, París, Francia, la capital mundial del fútbol. Hoy se entrega el Balón de Oro. Andrea, te escuchamos, gracias.
A ti, Albert, un beso grande.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:31 de la tarda, més coses. De seguida el debat. Poli Minguella, abans, Eduard Badia, hola, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Hem de parlar del Girona, que té Copa el dimecres, és fora, és a l'Epe, Sant Roque de l'Epe, Girona, 2 dies abans, quan el partit és fora. Parla Mitchell, però avui l'actualitat del Girona marcada pel cas David López. Es torna a reobrir. Per què? Perquè el Comitè Tècnic d'Àrbitres denuncia davant el Departament d'Integritat de la Federació Espanyola de Futbol les crítiques, la rajada de David López sobre Miguel Ángel Ortiz Arias, l'àrbitre del Girona-Almeria.
Compte amb aquest tema, perquè semblava que estava tancat, era una carpeta que ja estava tancada, però ha passat una setmana i com que no hi ha hagut una rectificació pública del Girona i del jugador, com així es demanava després de revisar els àudios i no detectar cap insult, el col·lectiu arbitral ha volgut fer un pas endavant acudint a competició que podria sancionar a David López en varis partits. El defensa està pendent de proves mèdiques després de demanar el canvi per lesió contra el Celta el passat divendres a Montilivi i pregunta obligada en roda de premsa per un Mitchell que no vol entrar en més polèmiques.
Ja vaig demanar perdó després del partit i David també ha fet unes declaracions per sobre el... la seva situació i per nosaltres està tancat.
Tema tancat, diu Mitchell, el tècnic de Vallecas, després de signar un dels 15 millors inicis de la història moderna de la Lliga. El Girona suma 19 punts, més que la temporada passada d'aquestes alçades. També està en un bon moment i Ángel Herrera, amb el gol contra el Celta, en suma 4, 2 més que l'any passat. Ara espera la Copa del Rei, el dimecres a les 12:30 del migdia contra el Sant Roque de Lepe. Una mica el fil del que preguntem avui a les xarxes, interessa o no o molesta la Copa? Mitchell contundent a la sala de premsa per seguir fent història.
És un equip que a un partit pot fer mal. Hem de controlar aquestes situacions en el camp. És possible que un rival per moments fa les coses molt bé i tingues que defender més temps. I és un partit de portar una gran mentalitat. Una gran mentalitat. És molt important que l'equip entendre aquesta situació.
Està agafant Mitchell un to de Guardiola quan jugava contra el Ceuta, aquests equips que veien partit molt complicat. No sé jo, no sé jo.
No és mentida, i la pregunta avui, està malament que ho diem, té molt d'interès per centrar-se en el que està fent el Girona, però també és cert que Mitchell no pot rebutjar res, òbviament.
Està clar, està clar. Protagonisme pels jugadors ara en aquest partit contra el Sant Roque de Lepe, que no han tingut minuts en aquest inici de curs. Amb la lesió de Juan Carlos a la porteria, Mitchell ha confirmat que Toni Fui Díaz ocuparà la porteria. Valeri està per viatjar amb l'equip, no ho farà Eric García, que arriba molt just, i el tècnic de Vallecas, Mitchell, l'ha descartat pel partit de Copa.
Així està el Girona. Ara, un consell que ens porta el Joan Batllori.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Fàcil. Arriba el debat fàcil d'Esports Cope. Minguella, Poli, Poli Minguella.
Després del clàssic, el Barça, més que mai, ha de treure el caràcter i sumar 3 punts a Sant Sebastià.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Anoeta, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella
i Roberto López Ufarte, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Per on camina aquest debat, aquest punt d'anàlisi, el segon que tenim avui dilluns després del clàssic. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics.
On estàs, Minguella?
Avui estic a casa, avui estic concentrat aquí a casa.
T'has concentrat?
Amb família.
Ah, sí. Molt bé, molt bé. Sí, home, que comença a fer fresqueta i la tardor, que ja la tenim aquí, sí, no meteorològicament parlant, sinó de forma evident. Poli Rincón, hola, Poli, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, mañana movida la de Poli Rincón, pero no vamos a decir nada más.
Sí, sí, bueno, de hecho estoy ahora mismo aquí con Evangelio, está con la gente de la COPE, que están aquí grabando unos especiales.
¿Para qué? Vamos
a explicarlo. Por eso
ya
no he podido estar en casa hoy para entrar en el año, así que aquí estamos.
Muy bien.
Disfrutando de un rato maravilloso y de unos recuerdos maravillosos.
Muy bien. A ver, os pregunto por el clásico, ya en frío. Minguella, diu Xavi que es un resultat injust, ¿estás de acuerdo o no?
Bueno, això del futbol, des de que jo vaig començar a entendre algo, sempre guanya el que fa més gols. Ara, a vegades fer gols depèn de dominar, de ser millor partit o de tenir més encert de cara a porteria. I, evidentment, el Madrid va xutar 3 vegades i va fer 2 gols. I el Barça va xutar una, va fer un gol i després no va xutar més. I llavors, bueno, pues, s'ho va emportar el Madrid. Això de justícia i injustícia en futbol se sent tot. Però va ser una llàstima que amb 1-0 molt aviat el Barça no pogués mantenir i fer un segon gol que hagués donat la tranquil·litat.
Mm. Poli, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo hay una cosa que tengo claro y te lo ha dicho José, esto se gana metiendo goles al final, ¿no? Y el que mete más goles es el que gana el partido. Pero hay una cosa que yo creo, fíjate, yo te voy a decir, o sea, yo creo que el primer tiempo lo vimos todo, bueno, como todo, pero el primer tiempo fue un primer tiempo tremendamente malo, lento, pausado, sin...
No miedoso.
Sé, yo creo que... Sí, ¿verdad, José? Yo creo que el Barça, en este caso, para mí, me imagino, o yo pienso, que tenía que haber tenido más ambición porque otro Real Madrid tan malo como el del primer tiempo, sin estar en el campo como estuvo en el primer tiempo, yo creo que no se va a encontrar. A mí Ancelotti se equivocó en la alineación, pero bueno, luego rectificó, que es lo que se dio cuenta, que se había equivocado, y cambió lo que tenía que cambiar, y hubo futbolistas que cuando entraron al campo, sobre todo Camavinga, se notó muchísimo, y cuando sacó a Joselu, todo cambió absolutamente, y a partir de ahí el Madrid empezó a generar ocasiones, y si tú al Madrid le dejas vivo y no le rematas cuando le tienes rematando, cuando le has marcado un gol en el minuto 6 y no te lo comes, pues lo que te, normal que te pueda pasar es lo que pasó el otro día. Que en un momento Barça, determinado metió, ¿verdad?
Sí, Poli, tienes toda razón. El Barça tiene un problema, una realidad, y es que el año pasado ganó la Liga ganando 11 partidos por 1-0.
Tal cual.
Y esto ha creado como un hábito de que con el 1-0 vamos a aguantar que ya ganamos. No, un equipo grande con el 1-0 tiene que ir a buscar el 2-0 y el 3 y todo esto. Y el Barça, que hizo un 1-0 muy bien en esta jugada de Gundogan, que recoge dos rechaces y marca y tal, y entonces pareció que el 2-0 no existía y empezó a aguantar, claro, y esto es peligrosísimo, que Madrid tampoco hizo gran cosa, pues claro. Cuando enfrentas a un equipo que tiene una estrella goleadora, como es el caso de este chico Bellingham, tienes el riesgo de que en cualquier momento te la enchufe. Y todo así.
Pero además, José, te voy a decir, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es más, yo creo que el otro día la alineación de Xavi, vuelvo a repetirte, que realmente él, poniendo a Araujo de lateral, que yo creo que bueno, sabemos todo, para levantar a Cancelo, yo creo que lo que está pensando es, tengo tres centrales en el campo, voy a poner las dos bandas y me voy a proteger por dentro, que es donde no quiero que me hagan daño. Pero como tú bien dices, yo creo que se le olvidó. Cuando tú te pones el partido ganando 1-0, se olvidó totalmente de que había que hacer el segundo gol, sobre todo por seguridad suya.
Muy de acuerdo.
Cosa que, como te he dicho, si al Madrid tú le das la oportunidad, y como bien te ha dicho José, porque yo creo que con Vinicius solo y con Rodri no hubiéramos ganado, evidentemente, no hubiéramos hecho lo que pasó. Este futbolista que está en un estado de gracia total y absolutamente ahora mismo.
10 goles.
Está haciendo los goles que está haciendo, sí. Y lo es. No, y luego claro, tiene llegado.
Y no es delantero.
Claro, bueno. Pero fíjate, pero aparece, mete, remata de cabeza, claro, remata con el pie, te hace la jugada.
El gol del empate, es decir, todo, cómo la pide, sí. La distancia, cómo arma la pierna, el golpeo, es yo creo que es uno de los grandes goles de la Liga hasta el momento, sin duda.
Yo es que sí. Te voy a decir una cosa, este futbolista a mí me está, ya no, a ver, como futbolista no, porque yo le he visto jugar en el Borussia Dortmund muchos partidos, le he visto muchísimo, ya más cuando sonaba de que ya el Madrid lo tenía, que se venía, pues me preocupa más en verle, pero es que lo que está haciendo en el Madrid, lo hacía en el Dortmund, aquí qué ha mejorado, o qué ha cambiado, o no sé cómo decirte, o ha mutado, esa que el año pasado metió 8 goles en toda la liga.
Sí, también es cierto, claro, que no está Benzema, ha caído de pie, claro, el equipo, claro, juega para él, todo suma y todo ayuda.
Pero para mí hay una cosa que a mí es la que más me gusta. ¿Cómo aparece? Porque fijaros cómo aparece, cómo llega por sorpresa. Llega siempre desde atrás, llega siempre sorprendiendo al contrario. Es un futbolista que es muy difícil marcar porque no tiene una zona determinada del campo en la que juega. Él puede abarcar cualquier zona. Y físicamente, que yo estaba el otro día preocupado por los aductores, físicamente es un portento total y absoluto en todos los aspectos.
Minguella, la situació del Barça, ara mateix és quart, està a 4 del liderat. Recordo que l'Atlètic de Madrid té un partit pendent. Si el guanya, es posa líder, seria 28-28-28, Atlètic de Madrid, Real Madrid i Girona. Vols donar-li una mica més de marge de recorregut al Barça en grans partits o és el dient?
Jo crec que el Barça té dues circumstàncies. Una plantilla d'un nivell discret, que no té golejadors, és a dir, que té Lewandowski, però que ningú més, només resol un partit aquí i aquest negoci es resolen amb gols, i clar, que després té molts lesionats. Clar, si sumes tot això, és molt difícil. Barcelona va a tranques i barranques, aquesta és la realitat, i la realitat ja de l'any passat. Un equip que guanya 11 partits a la Lliga Espanyola 1-0. A la Lliga Espanyola, és que tu tens de veure, analitzar el que és la Lliga Espanyola.
Estava comptant, ara que ho has dit, perdona, estava comptant, si així ràpid, a 1-0 o victòries amb un gol de diferència aquesta temporada, entre totes les competicions, 6 partits al Barça.
Bueno, però llavors, cuidado, amb aquesta Lliga, que sense dir noms dels contraris, hi ha 10-12 equips que sobreviuen com poden. Amb jugadors cedits, amb jugadors de la base, tot això i tal.
Sí.
Llavors, el Barça, per les circumstàncies econòmiques, per una sèrie de coses i tal, ha anat caient i ara pues, està en una situació que al final el crac és el... L'últim que arriba és el crac. Fa 2-3 mesos era el Lamin. Ara és el Fermín. També el Gavi. L'últim que arriba el fan crac. Però això no dona prou solidesa com per dir, aquest equip va a qualsevol puesto i tal. I llavors, quan guanya l'Amperes per 5-0, hi ha tan poc criteri que, no, tal, ja som els campions del món i ja estem a quarts de final de la Champions. Mm. I llavors es té de tenir en compte això. El Barça estem en aquesta situació, és difícil sortir-ne, però el Barça se'n sortirà, però això costa temps, això no passa amb això. I quan ve un equip del Madrid, pues si no el remates, et remata.
Sí. Ja està. A veure què passa a Sant Sebastià. I Pedri, que abans parlàvem amb Elena Condis, 2 mesos ja, ens estem acostumant a no veure Pedri, i això és dolent pel Barça i, òbviament, és dolent per ell. 2 mesos sense jugar. Poli, te canvio...
No, lo dolent no és no veure Pedri, lo dolent és que trobis tant a faltar el Pedri.
Bé, digue-ho com vulguis. Poli...
No, és que és diferent, perquè si tu tinguessis substituts de nivell, el Pedri no te'n recordaries.
Val, vinga. Poli, te canvio de tercio. Rubiales, inhabilitación, 3 años por la FIFA.
Sí.
¿Qué te parece?
Bueno, yo que quiero decir, hombre, yo creo que le tenía que haber habilitado muchísimo antes, pero por una cosa, por todo lo que había pasado ya antes, este hombre no podía estar en la federación bajo ningún concepto, evidentemente. Yo creo que la FIFA lo que hace es quedar mucho también de cara a la galería, porque esto no podía haber dejado pasar las cosas que ha dejado pasar.
Sí.
Y luego, para mí, no, claro, totalmente. Escucha, a mí es que lo que me da vergüenza que no se le haya inhabilitado de verdad por lo que pasó en el palco, por cuando se coge de sus partes, estando una menor de edad allí, estando la infanta allí y estando la reina. Y eso no pasa nada. Eso es lo que a mí me tiene los pelos de punta, de verdad. Lo otro... Bueno, pues es una justificación para agarrarse a meterle la inhabilitación. Pero que esto tenía que haber pasado muchos años antes, por supuesto, sin ninguna duda. Me parece extraordinario.
Molt bé. Minguella, vols dir alguna cosa més?
No, res, que a veure si acerten ara amb els que tenen de votar amb el nou president de la Federació Espanyola, perquè, escolta, portem una ratxa que déu-n'hi-do, eh?
Sí. Ve de lluny, no? Que diria l'altre, ve de lluny.
Exacte, això no és d'hora, no?
Sí, perquè a mi em sembla que la història es va repetint i gairebé els que venen fan molt anterior. Dime, Poli.
Por cierto, a lo mejor no sé vosotros quién representa la federación a día de hoy, porque yo no tengo ni idea.
Oh, el presidente, ¿no? Que presidente hay, ¿no?
No, porque va a ser
Rocha,
presidente. Yo no sé ni quién...
Ah, funciones.
No lo ha puesto nadie, se ha puesto él solo, ¿no? Y alguna vez habrá elecciones o habrá algo aquí. O
sí, hombre,
no.
Y además, ten en cuenta que estamos en año olímpico, con lo cual, ya solo por eso, ya tiene que haber elecciones, pero vaya.
Dime, José, pero esto es de cachoteo.
Primero entra como provisional y cuando te das cuenta es definitivo.
Bueno, que no lo sea Carlos Herrera, el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Hombre,
¿no?
Escucha, mejor lo haría seguro, no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, fíjate lo que te digo.
Vamos a ver qué pasa.
Escúchame, es que estamos hablando, se supone que una de las federaciones más importantes del mundo.
Tú dirás.
La Federación Española de Fútbol. Sí. Y mira el cachondeo que tenemos en este país.
Sí. Una federación que organiza un mundial, entre otras cosas. Efectivamente, y que nos interesaría, le damos vueltas semifinales, final, más allá de partidos de rondas anteriores o de la primera fase, pero bueno.
Es una vergüenza total.
En fin.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, tío? Esto es lo que tenemos, no hay más.
Mira, un amigo mío dice eso, este es el país que ustedes tienen, con lo cual, ya está.
Sí, sí. No, es que no nos podemos quejar, esto es lo que hemos votado, puto, esto es lo que hay.
Arréglense si pueden, efectivamente. Bueno, Minguella, et desitjo una setmana fantàstica, que ho passis
igualment
bé.
Igualment a vosaltres.
Cuida't molt, Minguella. Molt bé. Poli,
dime, bonito
jornada mío. Larga, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente, un abrazo muy fuerte para los dos. Adeu.
Vinga, això és Esports Cope.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
con Brais Méndez. ¿Qué temporada está haciendo Brais Méndez?
Muchas gracias, la verdad que sí, inicio te diría casi perfecto, ¿no?
Estáis líderes del grupo, empatados con el Inter, pero suena a que el equipo está maduro en Europa, o sea que no le impresiona la música de la Champions.
Pero siendo autocríticos, creo que deberíamos llevar 9 de 9.
¿Y en la selección?
Sí, eso iba a decir.
Yo, lo único en lo que estoy claramente distanciado de la fuente es en que no vea que Brais tiene que ir.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir desprestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. So wake me
up when... 10 minuts i arribem al punt i final del programa. Més coses i més futbol. Actualitat a l'Espanyol amb Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Per parlar d'un conjunt que demà té Copa i que està en una situació delicada. 3 derrotes als últims 4 partits. Com es pot explicar això i què està passant a l'Espanyol?
2 derrotes seguides, errors individuals imperdonables, com del d'Òscar Gil l'altre dia en el primer gol de l'Sporting. 2 Espanyol 0, un Espanyol que està en caïda lliure, un Espanyol que de moment no té problemes amb l'entrenador. Això vol dir que no està qüestionat, això vol dir que ni es juga el lloc demà ni es juga el lloc davant l'Eibar, però l'entorn està doncs enrarit, és evident. Mau està a Mèxic de negocis i avui Fran Garagarza ha donat costat al seu entrenador, que està ara camí de l'aeroport del Prat perquè agafen a les 5 un vol charter camí de La Palma, demà Mensajero a les 8 de la tarda hora d'aquí, un equip que no ha guanyat cap partit al seu grup de segona federació. Llista de convocats està calenteta de fa uns minuts, Albert, amb Roger, Marc Jurado, Omar Sadik i Alejandro de l'equip de l'Espanyol B. Marc Jurado, lateral dret, serà titular, i baixes interessants com Puado, Braithwaite, Nico Melamed, Olivan, Sergi Gómez i sobretot Víctor Ruiz. Un Víctor Ruiz que, ja t'avanço, serà titular el divendres en el lloc d'un Cabrera que ja no té defensa possible. Ha de ser suplent i així serà. Avui parla Luis García en roda de premsa, un Luis García que ha parat aquest matí, com bé dic, a Cornellà, de que ell, de moment, aguanta i no canvia la idea.
No, indefenso no, simplemente lo acepto como parte de las reglas del juego, pero yo no voy a cambiar, ni quiero cambiar la mentalidad de la gente. Yo lo único que hago es tratar de que mi equipo se exprese como me gusta. Ha habido otros equipos que mantienen a sus entrenadores y han construido algo maravilloso. No vivir de la inmediatez, no vivir del resultado exclusivamente, el defender a mis jugadores, porque en muchos momentos me representan y representan el fútbol que yo quiero hacer.
Que tingui sort, doncs, demà en el partit de Copa contra el Mensajero. Parla de la Copa, Luis.
Con ilusión, con humildad, con ganas de competir muy bien, de volver a ganar, pero mañana va a ser un partido bueno, donde el rival te va a poner en dificultades, porque juega en su casa, porque es un rival que conozco al entrenador, que es asturiano, es muy, muy competitivo y que van a querer disfrutar de la Copa como nosotros también lo queremos hacer.
Lo de demà està molt bé, però la final de veritat és el divendres al vespre contra l'Eibar.
Sí, demà a les 8, Mensajero Espanyol, el divendres Espanyol, Eibar, a partir de les 9 de la nit. Quique, gràcies,
A tu, bona tarda.
Vinga, us porto un consell ara, aquí a Esports Copé. Ai, amants del futbol, tots sabeu que només hi ha una cosa millor que gaudir del nostre equip i és gaudir sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes. Són les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes demana a través de Globo i gaudeix del futbol sense preocupacions. Tío Bigotes, quines empanades. Gil, hola, bona tarda.
Què tal, tío Alberto? Bona tarda.
Andorra, del tío Sarabia, com va la cosa?
Doncs, home, una mica millor, eh? Dos gols de Scheller i d'Iker Benito van signar la victòria 2-0 davant del Levante, 6 punts ara sobre el descens, tranquil·litat a l'Andorra i al tècnic que veu que les coses positives van donant fruit.
Sí, ja lo dije ayer, que estábamos muy bien, que todos los signos del equipo venían siendo muy positivos y hoy creo que evidentemente ha sido el partido más redondo ante un grandísimo equipo y jugando bien, pero luego aparte siendo eficaces en las situaciones determinantes.
Propera aturada, diumenge, 2 de la tarda, visita al camp del Racing de Ferrol, de Cristóbal.
Està més 6 sobre el descens l'Andorra, que a poc va millorant. A veure, més coses, que és una setmana de Copa, ho comentàvem amb el Girona, amb l'Espanyol. Tenim 55 partits aquesta setmana de la Copa del Rei. Hi ha una eliminatòria a casa nostra que menja a banda. Rubí, Atlètic Club, el dimecres.
Demà es muntaran les grades supletòries a Can Rosés, que doblarà la capacitat del camp per posar-lo en 6.000 espectadors. Serà especialment reforçada la zona del Gol Sud i també un dels laterals. Respecte a les entrades, es van començar a vendre dissabte. Encara queden disponibles unes 500, però s'espera que s'esgotaran. El que ja s'ha fet és reforçar les torres d'il·luminació, 500 lúmens més de luminitat, i se li ha donat una capeta de pintura als vestidors que feia falta. 70 sol·licituds d'acreditació per aquest partit, una xifra que està fent treballar de valent a l'entitat ballassa.
Una d'elles, la nostra. I de Primera Federació, els destacats?
Doncs mira, la jornada número 10 que ens porta la victòria sobre la Botzina, 2-1 del Barça Atlètic sobre Sassuna. Saps qui va marcar l'afegit?
Qui va marcar? M'ho estic imaginant, digui-m'ho vostè.
Abans de marxar al Mundial Sots 17, ho va fer amb els grans, Home. Ho fa amb els petits, Marc Guiu.
Sí, bueno, jo ho estic visquent amb total normalitat. Molt agraït amb Xavi per donar-me les oportunitats i també amb el Rafa, que m'ha donat l'oportunitat de sortir avui i molt content. Creo que ha sido todo el equipo que se ha llevado la victoria y muy feliz por ayudar con el gol.
¿Queda un poco de pena dejar ahora el equipo por el Mundial?
No.
Mucha ganas de ir al Mundial.
Tengo muchas ganas de ir al Mundial, ayudar a la selección también y ya cuando vuelva pues a trabajar otra vez a tope aquí.
El Nàstic es deixa el liderat al camp del Deportivo de la Corunya, derrota 1-0, i atenció, derrota del Sabadell 4-2 al camp del Celta B, ultimàtum al segon tècnic de la temporada, Gerard Bofill, de cara a la propera jornada contra la Real Societat B.
Així està la Primera Federació, recta final del programa. Parlem de futbol sala ara. Juan Arias, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Tenim el Barça a la Elite Round com a primer de grup.
Sí, cumplió el objetivo para clasificarse para la Elite Round como primero de grupo tras ganar los 3 partidos disputados en la Main Round. En el choque decisivo, los azulgrana derrotaron al Loznica serbio 2-0, asegurando la primera plaza y un sorteo a priori más asequible para la llamada Elite Round. Anteriormente habían superado al San Andrius y al Anderlecht. El técnico barcelonista, Jesús Velasco, satisfecho con el rendimiento de su equipo.
La mentalidad ganadora del equipo, ¿no? Los jugadores entran en la pista sabiendo que a nosotros se nos exige, se nos pide ganar y entran con esa mentalidad, ¿no? Yo creo que hemos estado a un muy buen nivel los 3 partidos, seguramente hemos podido meter más goles, pero al final la portería es muy pequeña, los porteros ya hemos visto que tienen mucha calidad todos y es complicado meter gol.
La clasificación, por otra parte, se ha cobrado un alto precio en forma de lesión. A la espera de confirmación, Alex Yepes se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se pierde lo que queda de temporada. Mientras que Pito, expulsado en el partido contra el Loznica, no estará en el primer encuentro de la Elite Round por sanción. También será en baja para esta próxima ronda Lozano, Ferrao y Feixas, mientras que Mateus, por su parte, llegará a tiempo tras superar una lesión muscular. Esta fase se juega del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Está formada por 4 grupos de 4 equipos y solo se clasifica el primero para la final, Ford. El año pasado el Barça quedó eliminado por un solo gol y no pudo aspirar a ganar la Champions. En el sorteo que se celebra este jueves, el Barça evita a los Cocos, Parma Futsal, actual campeón de la Champions, Sporting de Portugal, Benfica y Anderlecht, es decir, a los 4 equipos que jugaron la pasada final a 4.
Dijous al sorteig, des d'aquí una abraçada i una bona recuperació al jugador del Barça de futbol sala, Àlex Yepes. Àries, gràcies.
Que vagi bé.
Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia
Hi ha pilota d'or aquest vespre, eh?
Sí, pilotes.
Pilotes d'or. És que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Any 2021, com que ha de guanyar Messi la pilota d'or, doncs li donen a Lewandowski el premi Gerd Müller al millor davanter. Any 2023, Messi guanyarà la pilota d'or i, clar, per contentar Haaland, li donaran el premi a Gerd Müller. Què va passar l'any 2022? Que Messi no era
candidat. Tot això és el teu relat.
Que Messi no era candidat a la pilota d'or.
Sí.
No va haver-hi premi, Gerd Müller.
Yeah.
Ah, cul... Però l'heroi de la jornada és el del departament
bastant,
de...
Bastant ràpid, que és impossible analitzar-ho tot, perquè és el teu relat.
Clar, no, i l'heroi del cap de
però
setmana...
Però venim del clàssic...
És que ara parlaré del, del senyor del departament de màrqueting del Barça, que va muntar tot això dels Rollins i va portar Mike Jagger a Montjuïc, sabent-hi que Mike Jagger era gafe. La va fer 4 vegades al Mundial del 2010. Recolza als Estats Units, perd amb Ghana. Recolza a Anglaterra, cau davant d'Alemanya. Recolza al Brasil, derrota davant d'Holanda. I recolza a Argentina i cauen 4-0.
Què li dius a Mike Jagger? Que mira, aniràs a la sabreta,
però no, no, que torni a Montjuïc. Li dic que torni a Montjuïc. Les vegades que faci falta, Alberto. Va, última hora.
Última hora, Gil.
Compte, la lesió de Dani Olmo a l'espatlla esquerra baixa fins 2024. És notícia la inhabilitació de 3 anys a Rubiales per part de la FIFA. És també notícia la reunió al Metropolitano. Gil Marín, Natalia Simeone, el sou del Xolo anirà en funció dels títols que guanyi l'Atlético de Madrid.
Saps quan va arribar el Xolo a l'Atlético de Madrid?
Fa 13 anys, no?
2010, efectivament.
És que ha plogut, una mica. Han trobat un cadàver al camp del Nàpols després del partit d'ahir contra el Milan. I atenció a aquesta. Baralla a València, a un poble de València, per culpa del fantasy del Marca, amb agressions a policia inclosa.
Us dic una cosa, poc ens passa, en aquest món poc ens passa. Ja està, Gil?
Una més.
Una més?
Sí, m'acaba d'arribar. Localitzats 2 dels seguidors implicats en els insults racistes a Vinícius.
Molt bé, gràcies, Gil, gràcies a tots. Més informació als nostres butlletins quan siguin les 7 de la tarda a la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Gràcies per l'atenció dispensada i que vagi bé. Ai, Dios mío.